Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Molt benvinguts, mosseguis. Ostres, avui és un dia especial perquè tenim la versió original i el sucedani. M'entens? Tenim el Coque, que és el primer destroyer de Mossega la poma, que li va prendre el relleu al senyor Raül Arribas. ¿Vale?
No estic d'acord. No. Sí, no, si el senyor del Miquel Àngel estigués aquí al Cupa, podíem estar a 2012.
També és veritat. És
sí, fàcil. Sí. Perquè vam estar coincidint molt de temps. Aquí...
Sí, exacte.
A mi em fa gràcia perquè el Coque té el pitjor dels dos mons. Té el pitjor del Raül Arribas i a més és família del Marc.
Ja, bueno, ja, ojo, que una cosa no tingui que veure amb l'altra.
Sí, no. No, ara fora bromes. Estem aquí amb un... Hòstia, si retrocedíssim 5 o 10 anys estaríem com aleshores, vale?
Em fa més molta il·lusió 10, també
al Coque. 10, 10.
Sí, més aviat 10. 10, 10.
Em fa molta il·lusió que el Coque coincideixi amb nosaltres. El Marc encara no hi és, suposo que vindrà.
No, el Marc és cosí meu i m'esquiva.
Clar, clar. Doncs això, el Coque és un dels de sempre d'inicis de Mossega la poma, cosí del Marc, i el tenim avui al programa des de l'Uruguai.
I tot i això, bona persona.
I tot i això, bona persona. Sí. Molt bé, senyor. Doncs, Coque, a veure, pels oients i per la gent de Twitch que no... A veure, avui, perdoneu, que avui hem començat així com si estiguéssim a casa fent una tertúlia nosaltres, que ja està bé. Vale? Avui tenim dos temes, o sigui, tenim un tema central, però abans parlarem amb el Coque i sabrem una mica què fa i com li va per l'Uruguai, bueno, com va l'Uruguai. Però avui tenim un tema que el titular es diu Tecnologia i està preparat per a la guerra, amb dos exemples que comentarem després, que un és el de OneWeb, l'empresa aquesta que és competència de Starlink, i l'altre de MacPow, que els que som usuaris de Mac els coneixem segur perquè tenen eines com, per exemple, la famosa CleanMyMac, que jo recordo que vaig entrar al Mac i al cap d'un minut em vaig instal·lar el CleanMyMac, perquè va ser de les primeres aplicacions que em vaig instal·lar just amb 1Password. I que són ucranians i parlarem d'aquests dos temes després. Però d'entrada, li donem la benvinguda al Coque. Hola, senyor.
Quina hora és, per
cert? Tu estàs... T'acabes d'aixecar a dormir, no?
No, jo són les 10:30. Ja fa un rato que rasco, però no tant, eh?
Molt bé, nois. Doncs això serà l'episodi 513 de la temporada 15 de Mossega la poma. No marxeu ni els de Twitch, ni els d'internet, ni res. Tornem de seguida després de la falca.
Mossega la poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Molt bé, doncs ja estem de nou per aquí. Coque.
Què tal?
Què fas? Va, parlàvem, m'ha fet molta gràcia, perquè ara estàvem, abans d'entrar en el directe, i aprofitem per saludar la gent de Twitch, el Coque deia, si Putin veieu que comença a accelerar, veniu-vos a l'Uruguai, perquè a l'Uruguai tot arriba 10 anys més tard. Vull dir que tenim un petit marge de maniobra. Vale?
Completament.
Sí, m'ha fet gràcia aquest comentari.
Diuen que és el lloc millor per esperar la fi del món, perquè segur que arribarà 10 anys tard. Ai, espera, moltes gràcies.
Sí, vosaltres vau arribar...
Han portat un cafè, veus? Doncs això, i
una pregunta, per què l'únic que encara està a l'estiu és l'únic que està refredat?
No, el meu jo estic, ja no estic a l'estiu de fa un parell de dies, però aquí ja ha començat a refrescar.
Però va, fa poc.
No, sí, aquí estem a 20 graus ara. El problema quin és? Que l'Uruguai ha fet tot el possible perquè odiï el seu ambient. Llavors, jo vaig arribar aquí i al moment que vaig arribar aquí em vaig fer asmàtic, tinc al·lèrgies, renitis, hi ha tanta humitat que em destrossa. Llavors, que a vegades hi ha un canvi de temps, estic fet una merda, n'has tapat, no sé què... Me'n vaig prenent pastilles i coses, és divertidíssim.
No sé,
i vaig anar al nou
bola. Tot això no tenies aquí.
No sé qui diu que l'Uruguai és com viure en una piscina.
Com que, sí, però això no deu ser l'edat, no...
Bueno, també compta, també compta. No, ho tinguem en compte. De fet, l'edat, i vaig deixar de fumar, i collons, em vaig fer asmàtic quan vaig deixar de fumar. Que vaig dir-li al neumòleg que estic per tornar a fumar, no? Perquè ho passava millor abans. però no, la frase del neumòleg va ser: esta es la manera que tiene este país de decirte que no te quiere aquí. Hala. quan vaig a Barcelona... Quan vaig a Barcelona, al cap de 4 o 5 dies, ja no necessito ni el Ventolin ni res de res. Vull dir, és
no, pues mira que a Barcelona, amb els plataners aquests dels collons, també...
No, però clar, això són gramínies i tal. El meu té que veure amb humitats i coses d'aquestes. I no, és el que hi ha.
Bueno, parlàvem de l'Uruguai, que és un país amb una extensió més o menys com l'estat espanyol, però amb 3 milions i mig d'habitants, és a dir, com l'àrea metropolitana de Barcelona.
Vale?
Vull dir que fora de Montevideo la resta és camp verd, perquè tampoc hi ha muntanyes, per el que deia en Coque.
Està molt buit. No, és molt pla, això. És molt pla.
Hi ha vaques,
per això, quan van arribar aquí, van arribar aquí els espanyols i van dir: posem-hi vaques, perquè aquí hi ha un prat espectacular i vaques hi ha.
I on estàs tu? Estàs a Montevideo? Estàs a prop del Rio de la Plata i tot allò?
Sí, Montevideo. Tinc la platja, entre cometes, perquè és un riu, ¿vale? I llavors la gent em diu: ah, vamos a ver el mar. No és un mar.
No.
I se nota. Vull dir, és marrón, saps? Vull dir,
I no flotes.
és un riu, Buenos Aires a l'altra banda.
Bueno, sí, el que passa, Buenos Aires queda més al nord, ¿vale? Vull dir, si creus en línia recta, no, perquè queda més amunt encara del riu, encara és més riu
que
Buenos Aires.
Per això dic que el que et baixa és el riu que ve de Buenos Aires.
Absolutament. O sigui, tota la merda dels argentins ve cap aquí. Però el riu es diu Uruguai, vull dir que és mig raro, això. Però, bueno, la qüestió és que el riu és marrón i el mar, de tant en tant dius: ai, mira, avui està blau. I no està mai blau. És més aviat color cacaulat tot l'any.
Una part de la costa uruguaia sí que dona d'Atlàntic, suposo que allà és diferent, no?
Sí, no, la major part de l'Uruguai dona d'Atlàntic, allò és una altra història, llavors ja és és com anar a Brasil, aquelles platges gegantines i tal. És molt Atlàntic, vull dir que no és allò que diguis: ai, me voy al Caribe, mar transparent i poques onades. No, aquí ja estàs a l'Atlàntic Sud, vull dir, ojo. Però sí, platges espectaculars, el que has de sortir-te contra més t'allunyis de Montevideo, millor.
Però ho tens a prop, no? En cotxe, vull dir, això està
propet,
no?
Amb una hora de cotxe pots agafar una platja... No, però estàs en una platja en la que segurament, per veure la persona que tinguis més a prop teu, necessites uns binocles. Que és un altre de les avantatges de ser 3 milions de persones.
Clar. Com aquí, igual.
Per això, nois, que si veiem que el Putin comença a moure tancs cap a baix, que agafem una avioneta i ens anarem tots a l'Uruguai amb el Coque.
Completament.
Vale, no, però no us preocupeu, però si nosaltres som amics seus.
Som els catalans, per això es rebríem d'ells per ser mentida, i dels de baix perquè ja ens tenen ganes. En tot cas, Coque, com ho viviu allà, allò de la guerra? Que això d'Europa us queda lluny.
Sí, afecta, queda molt lluny.
Amb l'escalada de preus que ja va arrossegant.
Sí. El que passa és que aquí l'escalada de preus ja va començar una mica abans. Vull dir que, com a vosaltres, suposo.
A tot arreu, sí.
Però aquí va haver-hi canvi de govern, ara fa un parell d'anys, i van entrar el nou govern dient que no pujarien els preus, que no pujarien els impostos i que no pujaria la benzina, i ja que no sabeu el que van fer primer.
No depèn d'ells.
No, va pujar el preu de tot. Sí, però ells van arribar al govern dient: no, tranquil·la. És una frase que he pres molt a l'Uruguai, que la fan servir molt i ja he pres a codificar-la. ¿Vale? La frase que diuen és: quédate tranquilo. El quédate tranquilo que, i el que sigui, per exemple, quédate tranquilo que te llamo. Saps perfectament que vol dir: no te llamaré en la vida, tranquil, que no trucaré mai. Doncs això és el mateix. Ens van dir: quédalo tranquilo, que no vamos a subir la gasolina.
Perquè no estiguis... Clar, perquè no estiguis nerviós. És com el dia espera sentat, no?
Ah, és el mateix, exactament. Sentado. Sí, sí, sí. És, em van dir que és a la Mèxic, la versió que tenen del Quédate Tranquilo és ahorita, saps? Quan tu demanes amb un cabre, me traes algo? Sí, ahorita voy, ahorita mismo. Pues el mateix, aquí és el mateix.
Però bueno, que de fumar-se les trometes electorals no és només d'Uruguai, eh?
No,
les trometes electorals des del dia 1, això és... Això sí que està globalitzat.
Clar, això ho va fer estar a la porta quan va arribar al Barça, vull dir que això, mira... en fi, per lo de més, aquí tenim vull dir, les sensacions de guerra no la tenim. Jo dic, però jo quan parlo amb ma mare o així, notes que esteu més nerviosos vosaltres que nosaltres perquè, evidentment, ens cau molt lluny. Tens de compte que aquí no han viscut cap de les guerres mundials i tot això, sempre han estat neutrals i, en principi, no ho veuen.
També et dic, Coque, que aquí la gent, molta gent, especialment de segons quina edat, també està molt nerviosa perquè els mitjans, o sigui, la matrallada amb el tema, t'ho juro, no te l'imagines. O sigui, és que és de bojos, però... O sigui,
24 hores...
És important i ningú nega, eh? Però és 24 hores, o sigui, tacatà, tacatà, tacatà. És com van estar amb el volcà de la Palma, doncs ara estan amb la guerra d'Ucraïna, i a més aquí els és molt fàcil posar bons i dolents, i t'ho juro, és com si et pareixin d'una pel·li de l'oeste, però constantment...
Bueno, és un Call of Duty diari.
Vale. Sí. Vídeos, a més avui en dia, que òbviament, hasta vídeos de TikTok, o sigui, tenen material de sobres, i per tant, és brutal. O sigui,
és que amb un vídeo de TikTok de 30 segons i 5 tertulians tires una tarda.
El Pedro Sánchez va sortir, no és broma, al Parlament, a dir que la inflació ve pujant des de fa un munt de temps, que la inflació i la pujada no sé què, va dir, literalment, és culpa del senyor Putin.
I es va quedar tan amunt.
Sí, perquè imagini's fins a quin punt estan fent servir ara la guerra, perquè hi capigui tot, o sigui, és non-stop, és brutal. Per tant, és normal que quan truquis tinguis sensació de que la guerra estigués passant a Toulouse, clar, com si estigués aquí al costat, saps?
I de fet aquí, ho han aconseguit, perquè estàs a la benzinera, la puta guerra, no sé què, la puta guerra...
Clar.
Aquí el bombardeig mediàtic no és tan bèstia i, a més, tenim la sort de tenir molts pocs canals de televisió. Han obert. Allà, vull dir, de pagament sí que n'hi ha, però de obert n'hi ha molt pocs. Llavors, tenen molt poc... molt poca audiència, perquè la majoria de gent que mira la tele cada dia, tot el dia, mira canal per televisió per cable. Sí. I llavors, el que veuen sobretot són els mitjans argentins. I els mitjans argentins es dediquen tota l'estona a fer... o sigui, sabeu Sálvame? Sálvame fotia 15 anys que es fotia a l'Argentina quan la va inventar el Jorge Javier Vázquez. Aquí ja hi havia... a l'Argentina ja...
No, però aquí teníem el Salsa Rosa, que me'n recordo, als 90 llargs.
Sí.
Aficionats. Sou uns aficionats. Si vas a l'Argentina, sobretot als porteños, que seria la part de Buenos Aires, aficionats. I aquí, per exemple, hi ha un programa a l'Argentina que es diu... crec que és Comiendo con Mirta Legrà o alguna cosa així. Mirta Legrà, us animo que la busqueu. Mirta, em sembla que va amb Y. És una senyora de 96 anys que fa un programa setmanal on porta tota la gent famosa d'aquesta de programa, a dinar amb una taula parada com si vingués el rei, ¿vale? Tots amb les seves millors gales i amb un cambrer a cada costat, o sigui, i la vella aquella que està tan operada, que té una germana bessona i no la deixa sortir per la tele perquè llavors podries veure l'abans i el després de les operacions.
Ah, perquè no està operada.
Clar, la bessona no, ella sí, és brutal. Però la Mirta Legrà té 96 anys. I està allà, escolta, fet un pinzell, rebent a la gent que sembla una cosa, i porta aquest programa a l'antena pues, fàcilment 30 anys.
Fàcil. És argentí o uruguai?
Argentí. Passa que aquí cau per això, cau pels canals de cable. Però sí.
És que Coque, una cosa que ara em donaràs la raó, ja sé que això no ho pots dir fora, sobretot que no ningú t'escolti si estàs a casa. Són iguals.
No, mira que jo ho pensava també. En absolut. Mira,
és que perquè a vegades quan un uruguaià li dius, pensava que és argentino, els agrada molt.
Moltíssim. Molt. Però perquè vegis la diferència, et fotré un exemple molt fàcil. Els argentins, sobretot els porteño, no? Que serien la capital, són italians. Vale? I els uruguaians són portuguesos. Okay? Tenen aquesta manera de fer de... tirar-se avall, són com tristots, vale? Això és l'Uruguai, vale? Tenim sempre aquest perfil baix.
L'italià és tot el contrari, és venir-se endavant, sortir-se, l'òpera...
En el to de veu es nota ja i tot, ja, si tu es poses una cosa de l'altra, te'n dones compte.
Aquest matís és molt important, eh?
Oh,
per això els italians van inventar la pizza i...
Bueno, ojo, si tu mires la gastronomia d'aquí, de l'Uruguai...
Sí, és italiana.
I de l'Argentina és gastronomia italiana tot. Tot.
Ah, ok.
Sí, sí. Molta immigració italiana tot arreu. També va haver-hi nazis, em sembla, a...
Home,
l'Uruguai, l'Argentina i el,
home.
I el sud.
Sí, sí, i anda que ja us cognoms por ahí que té la... Però sí que és veritat que la majoria
ve de... Barris, pobles, sencers, sí. I grans latifundis.
No, la gent, sí,
però cavalls,
és gent d'allà, sí.
És gent que van amb pasta. Sí, sí. Però que és veritat que molts, de fet la majoria d'argentins que venen a treballar a Europa, o sigui, a Europa, per molt que la majoria segurament venen a Espanya, però venen a passar per Argentí. Jo la gran majoria que m'he trobat treballant
italià,
que tenen ai, argentí i italià. Estan treballant aquí amb passaport comunitari d'Itàlia, perquè els és molt fàcil. A la que tiren l'arbre genealògic enrere i troben algun italià, que el 95% el troben, el poden aconseguir fàcil.
No, el que fan és, l'ambaixada italiana aquí a l'Argentina et deixa ser italià sempre que tinguis dues generacions enrere. El que passa que porten, hi ha molta gent d'aquí que no ha trepitjat Itàlia en sa vida, però té el passaport, perquè ho han anat fent tota la vida, això. Han mantingut el passaport. I com que jo tinc una àvia amb passaport italià, doncs ja està, endavant. I llavors...
Encara que ella també l'hagués aconseguit...
Igual, ja me serveix, no? Igual.
Però, a veure, Coque, és una assegurança de vida. I últimament, tal com està el món, jo diria que és una assegurança de vida amb els dos cantons. És a dir, que...
Tot el
jovent... Allà, o d'allà cap aquí.
Clar. Tot el jovent d'aquí, el seu pla de vida és... Em trauré una carrera, que per cert aquí la universitat és gratis i és molt bona universitat, tenim grandíssims professionals i la cosa està funcionant molt bé i tenim titulacions espectaculars. Doncs hi ha gent que, titulació universitària, passaport europeu i cap a Europa. I aquest és el seu pla de vida. I passar uns anys allà i tornar, perquè la majoria van allà, veuen que és una merda i tornen. Però
el jovent, no, perquè... el jovent que torna també...
Sí, hi ha molta jovent que acaba tornant. Vull dir, jovent. Gent que se'n va allà amb 27, sí, però de fet, 28 compta, i amb 34, sí. 35 se'n tornen.
Sí, sí, tornen.
Que pareix que, mama, tu els que anies coneixent, que també m'ha passat a mi, és gent que es dedica a programar, a software, aquestes coses, i aquests tornen molt menys, perquè els sous que es troben aquí no és el mateix. Llavors, jo de la majoria que m'he trobat d'aquests, de clar. Moment, de fet, molts s'estan establint, clar, no diuen que mai que no tornaran, però sí que estan fent projecte de vida aquí, perquè, clar, és el que diu el Coque, molts venen i són molt bons. Jo, alguns dels millors programes que m'he trobat són els gent.
Però Raül, és una excepció, perquè, mira, per cobrar, en comparativa del nivell de vida, per cobrar una merda a Europa o cobrar una merda a l'Uruguai, jo crec que tens... Clar, si tens la teva família, tens el recolzament familiar, tens les coneixences, tens propietats dels avis, tens, no sé, jo viuria a l'Uruguai perquè està allà tirat a Budapest o a Berlín o a Amsterdam, sí. I no coneix a ningú i no tinc cap referència ni cap recolzament.
Però que això li deia el Magma, que els que coneix, com que va preguntar, digues sí. Que els que coneixerà ell són justament d'aquest subgrup que no compleix la norma. No. Però
clar, general, són els raros. Sí, i aquí estan sortint generacions d'enginyers en informàtica, en telecomunicacions, que estan sortint a patades i molt bons. La qüestió és, la majoria dels que tornen solen tornar en el moment que tenen família. Quan ja tenen el primer fill, una cosa així... L'apollo familiar d'aquí, d'avis i de tiets i de, saps, aquestes coses, estan vivint sols a no sé on, doncs és més fotut. T'ho dic jo, que això em sona una mica. I llavors molta gent torna en aquest aspecte. A veure, aquí avui en dia els informàtics tenen una tassa de paro del zero. Vull dir, informàtic que surt de la universitat, informàtic que té feina. Una cosa és que te puguis anar després a Miami i aconseguir més calés, però, o a Europa. Però aquí els informàtics tenen feina tots. I hi ha molt bones empreses que treballen cap a fora. De fet, jo treballo en una empresa, ara mateix treballo a Vexels.com, que és una empresa que és un stock digital de disseny, on tots els dissenyadors gràfics i tota la informàtica i tota la tècnica, tots són d'aquí, i estan treballant in-house tots, i treballem per Estats Units i per Alemanya, sobretot. Alemanya, clar. És el nostre primer... el nostre primer client. I no ens surt a compte sortir a fora. Vull dir, treballar des d'aquí ens surt a compte perquè, clar, amb sous i aquestes coses surt millor i bueno. I de fet, tinc converses a vegades amb clients o amb algun proveïdor i al·lucinen que estiguem a l'Uruguai. Hi ha algun yanqui que no sap ni on és l'Uruguai, no? Però sí, sí.
Bueno.
No el sabria situar en un mapa, això t'ho dic també.
No, molts d'ells, a yanquis la majoria. Sí. Mon pare, abans que jo em casés amb una uruguaya, no sabia col·locar-lo al mapa, eh?
És que t'anava a dir, compte que si baixa al carrer i agafo 50 persones i li posem un mapa de Sud-amèrica, a veure quants encerten, eh?
Acerten Brasil, Argentina, Xile i poco más.
Ui, jo Xile ja crec que hi ha patina.
Sí, perquè com té aquella forma... Com que té aquella forma rara, hi ha gent que se'n recorda.
Bueno, que, sí, però... Que sí que és veritat gent, que avui... El que m'he donat avui és perquè no he conegut gaires uruguaixos i és per la poca population que té, no? O sigui, això sí que no ho sabia. Que...
Sí, són molt poquets. De fet, la guerra d'independència que tots van tenir contra Espanya, l'Uruguai no la va tenir contra Brasil. És molt interessant, perquè quan Argentina, el Virreinado de la Plata, s'independitza d'Espanya, llavors... els uruguaios que queden a l'altra banda del riu diuen, a veure, Pepe, què passa d'aquí? Ara ens han deixat d'ajudar. I llavors els nous espanyols que eren a Argentina ens ignoren, diuen, a vendre pel cul, aquí us quedeu, i Brasil ens invaeix. Llavors es van independentsar a Brasil i ja de pas de l'Argentina, però vull dir, l'Uruguai va quedar independitzat d'Espanya per accident.
Molt bé. Que... Ara. Repassàvem abans, per acabar, no sé si s'havia quedat congelada la imatge del Coque. Estàvem repassant abans que també hi ha influència a l'Argentina també, però amb tants milions d'habitants potser queda més diluït. A Xile també jo he conegut influències, ¿vale? Però a l'Uruguai, que és un país amb poca població, encara es nota més, com altres països de Sud-amèrica i Llatinoamèrica, la presència de catalans. Abans miràvem un carrer que és d'un tal senyor Batlle, Batlle, que és alcalde, amb cognom Batlle.
Alcalde o president?
Hòstia, aquest és molt conegut aquí, no?
Clar, Batlle, el senyor Batlle i Ordóñez, el senyor Batlle, era de Sitges i té nom que vol dir alcalde, però aquest senyor...
Pensa que si es deia així i era de Sitges, a l'època que estem parlant, li faltava poc, si no ho era, un negre. Vull dir que segur que venia de família d'esclavistes.
Si ho busques a la Wikipedia, posa que era comerciant internacional. I t'ho deixen aquí.
Clar, que en aquella època...
Que podies carregar feixos de canya de sucre o persones de la Costa de Marfil.
De fet, l'Uruguai és un dels únics països del voltant que tenim afrodescendents. O sigui, hi ha uruguaians que són negres. Uh-huh. A l'Argentina no n'hi ha, a Xile no n'hi ha. Per què? Perquè totes les guerres que han tingut internes i tal i qual, el primer que van fer els argentins va ser batallón de negros, primera fila. Ja els van matar tots. Aquí no, aquí van haver-hi molts. I per què n'hi ha tants? Perquè el port de Montevideo tenia la exclusiva pel rei espanyol per fer l'importació de negres directament de l'Àfrica cap a tota Sud-amèrica. Llavors, tots els latifundis brasilers que estaven cultivats amb esclaus negres africans entraven a través de Montevideo. I aquí hi ha molta cultura africana.
Era un punt d'entrada d'esclaus.
Absolut. Era l'únic punt d'entrada d'esclaus, era... L'únic de tota... Quan l'època que encara no s'havia independentitzat. I llavors aquí hi havia molt de negre, sí, era el negoci d'aquí. I llavors, al contrari que en el resto de Sud-amèrica, aquí no s'ha amagat el tema. Vull dir, és obert, mira, érem així, érem una merda, hem sigut millors ara, però és el que hi ha. I hi ha molta cultura uruguaya que ve de l'Àfrica. El candombe, que és la música típica uruguaiana, són un grup de gent tocant timbals i no sé què, és absolutament africà. I del candombe neix la milonga i de la milonga neix el tango. Vale? Vull dir, va tot d'aquí. Mm-hmm.
Vaya programa ens està sortint avui, que no estem parlant de tecnologia, vale? Però ja anava bé, perquè entre que ens hem liat la manta al cap, hem patinat, hem fotut la pota, hem de tot, i hem tornat i hem vingut, i passant per criptomonedes, al final... Per cert, criptomonedes, no era l'Uruguai o el Paraguai, que també en feien... El Salvador segur, però jo queda molt més amunt. Però no sé quin dels dos països tenia un percentatge. Aquí no, aquí l'electricitat és cara.
No, no, però aquí m'en sembla... No, aquí l'electricitat està molt bé perquè el 90 i pico per cent de l'electricitat que consumim ve de fonts elèctriques renovables.
Renovables.
Llavors, sí, llavors és...
Però és per l'aigua?
No, el vent.
Riu, em refereixo. El vent, sí, sí.
Tenim molins a patades i generem electricitat més de la que consumim. De fet, nosaltres proveïm electricitat al Brasil i a l'Argentina.
Com us porteu amb els brasilers?
Bé,
en general, clar, això és molt genèric.
En general no hi ha problema. Nosaltres tenim una ciutat que és el Chuy, que és com en Andorra, ¿vale? Que és una ciutat que mitja ciutat està a la part brasilera i mitja ciutat està a la part uruguaya. I llavors hi ha un carrer molt gran on hi ha tot de... Te'n recordes del Mamut i aquests súpers grans que hi havia allà a Andorra? Sí, sí. Doncs està ple, però a les dues bandes. Llavors, amb una banda superbarato perquè és el Brasil, i a l'altra banda és una mica més car perquè és l'Uruguai. Llavors, anar al Chuy, la gent és com anaven abans a Andorra, que la gent anava allà a comprar sucre i whisky. Doncs aquí fan el mateix, però cap allà. I està a un parell d'hores o tres de Montevideo, hem passat Punta de l'Este una mica més amunt. Llavors, nosaltres tenim frontera seca amb Brasil i hi ha molta permeabilitat. Aquí hi ha molta gent de Brasil que viu aquí habitualment. I molta gent d'aquí, la meva dona, per exemple, té família a Brasil, parla portuguès... Estem bastant barrejats.
Mm-hmm. Molt bé. Doncs això, avui ens ha quedat aquest programa una mica més culturete, no? Però ja va bé, perquè jo crec que això ens interessa a tots. Penseu que Uruguai, pels mosseguis i a través del coque...
Això seria un mossega pomeros por el mundo?
Mossega pomeros por el mundo. Entre el Sinner, que viu a Carolina del Nord... Bueno, jo no sé si triaria... Jo si em duguessin a triar Carolina del Nord o Uruguai, jo crec que aniria a Uruguai.
A veure, la majoria de la gent que ve cap aquí li agrada, no s'en torna. Jo no me n'he tornat i fot 10 anys que visc aquí i ara farà 10 anys.
Sí, ho sé, ho sé.
I no, escolta,
jo crec que
no s'ha estat tan mal,
No. Nosaltres hem viscut en un món de cotons, vale? on l'única preocupació dels joves era sortir bé a Instagram i a TikTok, però això pot canviar. Sí, això pot ser que continuï així, i tant de bo, i la societat del benestar i tot el que vulgueu, però pot ser que uns dia uns tancs entrin per el Pertús i s'acabi la broma de cop i volta i aleshores has de fugir a tomar corrents. ¿Vale? Si això passés, que sapigueu, mosseguis, que tenim el nostre ambaixador a Uruguai, que és en Coque, vull dir que ja faries un camp de refugiats.
Absolutament.
A on sigui, tio, i aniríem cap allà.
A més, un altre avantatge és que a l'Uruguai la marihuana és legal. Ho deixo aquí.
Vale, llavors, anem ja demà cap allà.
Sí, aleshores ja...
Bueno, és l'únic país de Sud-amèrica? O...
Ara mateix me sembla que s'està legalitzant a diversos, però així de gros és el primer.
Ja bueno, fa anys. Aleshores, mira, jo crec que... sent que clar, som
si tu
grup...
vas arribar i vas posar la balança, vas posar una banda pneumonia, refredat, asma, al·lèrgia, i l'altra, marihuana bueno. Legal.
I vaig pensar...
I
vas dir,
no hi ha problema.
A veure,
pensava que amb el mate ja...
Estaré mig ofegat i tindré tos, però m'és igual.
Però em farà igual.
Jo el que proposo és que ja comencem, per anticipar-nos una mica, puguem començar a segrestar un Costa Cruceros. Vale? En el moment que surt de les 200 milles, ja estem en aigües internacionals, pugem la bandera de l'Uruguai a fumar que te cagues fins que arribes al port de Montevideo i festa grossa, tio. Vale? O sigui que ja està.
No, aquí que és legal fumar-la... Però és legal fumar-la si la compres directament a l'estanc, vull dir que te la venen. El que no pots fer és tindre plantacions i coses aquestes, però a no ser que ho tinguis legalitzat, amb un club canàbic i això, però vas a la farmàcia, te la venen.
I s'ha incrementat el consum o no?
No, gens, no s'ha incrementat.
El que s'ha d'haver notat
és... La gent fuma el mateix.
Ah,
exactament. La gent fuma igual que abans, però ara hi ha menys mafiosos en aquest aspecte. Hi ha altres drogues que són il·legals i que mantenen la màfia, però aquesta no.
Interessant.
De fet, bueno, aquí comença a haver-hi ja també molt negoci darrere d'això. De fet, aquí pots comprar l'estanc també, el que passa que li treuen el THC, però ja està
no té gràcia, aquesta.
Una muntanya de negocis. No, ja no té gràcia.
Bueno, anem a aturar-nos, perquè anem a acomiadar el Coque, que ha de marxar, em sembla, no?
Sí, jo marxo. Coque? Tinc una reunió ara, sí.
I a mi
sí.
També m'acomiadeu.
Vale, anem a fer un stop. Els que ens estigueu veient per directe i tot, no feu res, perquè no sé si tallar... Magma, tu tallaries i tornaries a recuperar o deixaries tal qual? A
sí,
què
talla,
passa.
Talla millor.
Tallo? Vale, doncs no marxeu els de Twitch, sortirem un segon i tornarem a entrar. De seguida tornem.
Petons...
Uneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegadepoma.cat.
Molt bé, mosseguis, tornem a estar aquí. Res, a nivell de comunitat res a dir, avui la gent de Twitch esteu molt calladets, no sé què us passa. Mira, si esteu a Twitch veureu un gatet, es diu Timothy, que està per allà fent el... Si esteu a Riverside no, però el Twitch està aquí, bueno, ha fet una mica unes mandres i ara torna a dormir, que és el seu estat habitual les 24...
És el que t'anava a dir, quan has dit que està fent, què està fent? Doncs hi porta tot el programa allà enroscat, que fot una enveja.
Sí, sí, normalment Els gats són curiosos, bueno, és que teniu gats, ja ho sabreu, no? Aquest s'activa al matí quan la casa es remou, ¿vale? Uh-huh. Bàsicament estan allà donant pel sac perquè volen menjar. Una vegada mengen, dormen fins a les 5 de la tarda, que és la seva jornada laboral. I després, a partir de les 5 de la tarda, pues ara dono pel sac, ara tornem a menjar, deixa'm sortir a córrer fora, vas a dormir, no pot ser, vaig a saltar damunt del llit...
Sí. El mes o més de dormir al matí. S'activen molt a primera hora, 7-8 del matí, després a partir de les 9 així desapareixen, sí. Però que desapareixen. O sigui, sí, sí. Jo hi ha gats que puc no veure'ls en 5 hores. Mm-hmm. Sí, i estan dormint fins a migdia generós, mm-hmm. Vull dir que ara encara estan dormint, mm-hmm. Por ahí. I sí, que després per la tarda es van activant i ja pues, tot el que és vespre inicia la nit a tope i després tornen a dormir per la nit.
Ah, encara, mira. També n'educats, sí, sí. També n'educats. Bueno, ha hagut de marxar. Bueno, de la comunitat res a dir, només recordar-vos a tots que si ens voleu donar suport, doncs la millor manera és a través de l'Aixeta. L'Aixeta és una plataforma que comunica doncs, les persones que voleu recolzar projectes de creadors de contingut, del tipus que sigui, de la tipologia que sigui, músics, poesia, artístic, literatura... podcast, gent que surt a Twitch, gent que està en temes de videojocs. És una plataforma creada o iniciada per la Liz Castro i arrel d'ella altres persones. I bueno, doncs allà hi és, va evolucionant mica en mica. I la manera més senzilla de donar-nos un cop de mà doncs és entrar a la plataforma, aneu a buscar un mossega la poma o entreu a aixeta.cat/mossegalapoma i allà es podeu fer mecenes a partir d'un euro al mes. Hi ha qui dona 1, hi ha qui dona 5, hi ha alguns que donen 10 i això ens permet pagar les despeses del programa i renovar els aparells que fem servir. Va, dit això, anem a la segona part del programa. Jo tenia dues notícies, ¿vale? Que si vols les comentem, com perquè el Coque ens ha menjat molt de temps, les comencem una mica de passada. Hi ha una segona, que és la de MacPau, aquesta empresa, que jo estic convençut que amb la teva experiència d'altres empreses similars, inclús l'actual, pots segur que també aportar més info. La primera, la llegeixo, és una notícia molt breu que ha sortit aquests dies i m'ha cridat l'atenció que a vegades quan els usuaris tenim tendència a ser o de Nikon o de Canon, o de Apple o de Android, o de no sé què, no sé quantos. I al final, les empreses, quan ho necessiten, arriben als acords que calguin. ¿Vale?
Pues això us ho he dit jo aquí en aquest programa mil vegades. Uh-huh. Que és que no s'ha de... O sigui, que criticar una no vol dir ser d'una altra, al revés. I que no s'ha de ser de cap.
Exacte.
Que no n'hi ha cap que ho faci per nosaltres.
Ho fan pels seus propis interessos. ¿Vale? Doncs si hi ha una guerra en l'espai i en les comunicacions en els darrers anys, és la que té Starlink amb els seus competidors. Starlink, empresa d'Elon Musk, que llença una constel·lació de satèl·lits per proveir d'internet d'alta velocitat a llocs habitualment no connectats per cable de fibra o per altre tipus de tecnologia de cable, i per tant, diguéssim que amb una parabòlica puguin tenir accés de pujada i baixada d'internet ràpida. ¿Vale?
Això ja bueno, està... Aquest és el claim de màrqueting. Al final, si tu tens satèl·lits, dones cobertura a les zones que necessiten i a les que no.
Correcte.
I al final, els dinerets, sabem en quina hi és. Vull dir que també compta amb els missatges de màrqueting, perquè és veritat, sí, és veritat que això li donarà cobertura d'internet a llocs on no n'hi ha, però també a llocs on n'hi ha. I normalment els llocs on n'hi ha és perquè la gent té més dinerets i hi ha més negoci a fer.
Clar, molta gent, els que et venen la moto marketingiana, oh sí, perquè a l'Àfrica no sé què, a l'Àfrica els importa tres pepinos. Estats Units és un país molt gran, molt extens, per posar un exemple, on hi ha àrees on no arriba el cable, perquè no està tot cablejat, tenen algunes comunicacions encara molt precàries, les comunicacions, diguéssim, d'antenes no... És caríssim poder cobrir tot un territori amb antenes típiques de telefonia mòbil i no donen per lo que haurien de donar. I aquests sistemes, a molt grans extensions rurals, els hi permeten tenir enllaços d'internet que pel seu estàndard és bo, perquè allà tenir 100 megas està molt bé i nosaltres estem tenint, el que menys té de nosaltres té 300 megas de connexió a internet si no tenim un giga allà, vale?
Sí, sí.
Vull dir que és un altre món. Clar, aquí tots estem nosaltres estem tots apretats. A Europa tothom...
Bueno, no creguis, també és perquè nosaltres vivim en ciutat, bueno, si és que es pot considerar la meva una ciutat, però bueno, una ciutadeta així mig petita.
A veure, sí...
Però que a Europa hi ha molta gent que no viu,
Estic d'acord, no però jo et dic una cosa. De ciutat a ciutat, pràcticament, arribem a París. Saps el que vull dir-te? Vull dir que tenim una línia...
Molt... Això és per la costa. Jo crec que el fet de viure a prop de la costa també ens... és veritat que és on viu la majoria de gent, si tu mires percentatges de població. Però hi ha molt territori que no és així, Ja no parlo del cas dels Pirineus, que és com més... És més edge case, perquè és d'alta muntanya... Però que no és tan així, No sé, jo tinc la sensació que per Europa hi ha molta gent també que viu en pobles més petits, que segurament avui en dia ja arriba la fibra, si no a tot arreu, pràcticament a tot arreu, però el fet de tenir satèl·lits al final no deixa de ser una primera versió. Això és com tota la tecnologia, això anirà evolucionant.
Estic d'acord.
Per tant, potser dintre de 10 anys la versió que hi ha de satèl·lit ja és tan bona que és molt més competitiva que la fibra fora dels llocs molt grans. No s'ha de pensar que allò que no és Barcelona ciutat, la fibra òptica ens va arribar anys després que Barcelona ciutat. Sí, no uns mesos, o uns dies. Sí, sí. Fora anys. Potser, jo encara recordo quan feien comptes a Vilanova quan arribaria.
Hi ha excepcions. Hi havia zones de Catalunya amb polígons industrials importants on recordes els de Adamo?
Sí.
Passava la fibra per allà, per zona, perquè sempre havia anat, diguéssim, empresa, i en un moment determinat aquesta gent va fer com una mena de... Es va expandir una mica com taca d'oli a les àrees urbanes properes als polígons on ells ja tenien tirada la fibra. ¿Vale? Perquè
era pocs llocs. T'havia de tocar la loteria per estar en un lloc d'aquests.
Però jo conec gent que nosaltres encara anàvem barallant-nos amb Movistar i aquesta gent tenia una fibra de l'hòstia amb Adamo i més econòmic.
Sí. Però jo recordo durant anys que allà hi havia fibra òptica i que aquí a Vilanova anàvem amb ADSL. I era allò de tot que de poc temps mirar, ostres, a veure quan estrem en els plans, a veure quan se suposa que arribarà aquí. I estem parlant de Vilanova, que al final són 60-70.000 persones. Pues imagina't pobles de 1.000-2.000 persones.
Però amb tot, pensant en Catalunya, Catalunya és un territori que, tot i que és... està molt connectat. Sí que és cert que hi ha zones rurals i zones de muntanya on és més difícil i s'han hagut d'espavilar amb el tema de Wi-Fi Net i altres xarxes que han anat creant per la seva compte, ¿vale? Però dins de tot estem en una zona on està tot bastant connectat i el territori és molt abastable, però si això ho transportem a les dimensions tan enormes com pot ser uns Estats Units, per posar un exemple...
Per això jo comparava amb Europa i no amb Catalunya. Sí. Però si tu mires Europa com a territori, jo crec que també hi ha molta gent que, ja et dic, a dia d'avui segurament ja està connectada. Però que és que això, al final, ara el que dius tu, ara jo tinc 300, tu tens un giga, perquè tu vius...
Però la densitat de població d'Europa és molt més gran que no als Estats Units. Per això volia fer aquest matís. ¿Vale? I per això té sentit els projectes com Starlink de l'Elon Musk, ¿vale? Que ja té, no sé si té més de 2.000 satèl·lits funcionant. ¿Vale? Bé,
cosa que, per cert, posa molt contents als astrònoms.
Moltíssim, Estan
encantats amb l'Starlink, amb Constellation i amb tots els altres.
Teniu dues opcions. O aparteu la cara perquè no us la trenqui o si es posa a plorar li convideu una birra perquè estan molt desesperats. I a més, el problema més de tot això no és... El problema d'això és que no hi ha cap marc regulatiu d'aquest espai. ¿Vale? S'està treballant i tal. I suposo que arribarà algun tipus d'acord. Vale, però bueno.
Sí, però per quan arribi tot això ja està amunt, és el que estan fent, no estan tirant tot amunt perquè sí, ja està fet.
Aquest és el problema. Bueno, doncs una de les poques competències que té Starlink és OneWeb. OneWeb és una empresa amb base a Londres, és de UK, té capital d'altres països, però bueno, diguéssim que la seva seu està a Londres i, tot i que anava endarrerida respecte a Starlink, ja tenia plans de llançament dels primers satèl·lits de la seva generació, de la seva constel·lació de satèl·lits de comunicacions a finals d'aquest any, o abans, em sembla que ara a l'estiu, però amb qui tenia el conveni? Amb Soyuz. ¿Vale? I què passa? Que ara, pues, con los rusos ni el té, vull dir que ara res de res amb ells, i aquesta gent, hòstia, tots els seus plans, o sigui que això són inversions de molts anys, que ja porten fetes molt de temps i són inversions i stakeholders i inversions públiques i coses que tenen un recorregut també cap endavant, vull dir que no es poden aturar. I quina decisió han pres? Doncs han parlat amb SpaceX, que és l'Elon Musk, per tant amb la gent també que porta la part de Starlink, no? Tot i ser la seva competència, i han arribat a un acord perquè els satèl·lits que estava previst llançar, pues, suposo que ara a l'estiu, si no és que hi havien llançat ja alguns, si no vaig equivocat, doncs els acabin llançant a finals d'any, però amb SpaceX.
Sí, de totes maneres, que estigui darrere l'Elon Musk, de les dues, no vol dir que sigui la mateixa empresa. O sigui,
no.
SpaceX no és competència de OneWeb. Ho dic perquè és com quan la gent d'algun e-commerce diu no, és que jo no vull pujar els meus sistemes a AWS perquè és d'Amazon i és la meva competència.
Això és un...
Mira, perdona, això, no és la competència d'Amazon.
Això passava abans, però ara jo crec que ja ningú ho diu.
Sí, però que això tu i jo hem viscut.
Home, no, a tu i a mi ens ho han dit a la cara.
Per això et dic que no m'estic inventant res aquí, no un ni dos, i que això ho hem escoltat de e-commerce, que deia, no, jo el meu, com a molt, Azure, a Google, a AWS, no, que és d'Amazon, i són la meva competència. I t'entrava ganes de dir-li, a veure, amic meu, com t'ho explico?
No, i que en el món dels negocis, el que avui sembla una competència irreconciliable, demà és un testimoni molt perquè m'interessa fer-ho, ¿vale? Que és el mateix que passa en el món de la diplomàcia global o els interessos polítics globals, ¿vale? Que avui aquí...
Sí, tal qual. Ara fa una cosa d'un mes que s'han acabat les notícies dolentes de Venezuela. Ho has vist?
Sí, ningú diu res.
No, ja no passa res a Venezuela. Mira que fins llavors era la matraca contínua de...
I algú sap per què.
Sobretot a tota la dreta espanyola, i no estic dient amb això que estiguin venint moltíssim menys, Però avui a nivell mediàtic la matraca era contínua. Oh, ara no passa res a Venezuela. Que els americans fins i tot els nord-americans van fer un viatge express, van passar allò un cap de setmana, xerrant de coses amb el Maduro. I ara ja no passa res allà. No, ens arriba cap notícia dolenta.
Jo crec que si veiéssim què està passant a Venezuela, de cop i volta tampoc estàvem parlant malament dels americans aquests últims dies. O sigui, que segur que no.
No, clar. Si per això dic que no, que si per això estic defensant... Tornem al mateix d'abans, que això no... criticar un no vol dir que estiguis defensant l'altre mai, Però que sí, de cop i volta... Portem anys amb la matraca de...
Els que saben molt...
Qualsevol cosa que deien era, sí. I en Venezuela què? I de cop i volta?
Els que saben molt de política internacional i de relacions internacionals sempre diuen el mateix. Diu, el món es mou per interessos i avui són enemics irreconciliables i demà arriben acords perquè s'arriben acords. ¿Vale? Per tant, ser sempre el bo és un panoli, ser sempre el dolent tampoc t'ha de sortir sempre... a vegades ni gratis, però a vegades tampoc malament.
I què és el que ens venen? És el que parlàvem amb el Coque quan li deia allò de la guerra, perquè quan truca aquí i nota que la gent aquí està com més preocupada, perquè és que la gent s'ha d'adonar que és el missatge que ens foten amb cullera i que el missatge que ens foten avui, dintre d'un mes el poden canviar i ni s'immuten.
Ah, no.
Vull dir que sempre que ens intentem fotre un missatge a cullerades, desconfieu...
No, sí, el que passa que pel mig hi ha molta gent que ha patit molt i han mort.
Per això dic, per això dic que tota aquesta gent el que decideix quin missatge, perquè mira, això està orquestrat, perquè tots de cop i volta parlen de lo mateix.
Sí. I si els morts, òbviament, són els afectats més directes, els refugiats i gent que ha perdut el seu patrimoni, que són multiplicat per 200 o 300 o 400 és molt més. Vull dir que...
Clar, no, no, sí, però tot aquest... Nosaltres som peons per ells, no els importa res. Sí, al final ells, això... Ells intenten del mitjà sempre assenyalar-te qui ha de ser el teu enemic. Jo et dic, fins fa dos dies Venezuela era l'enemic, ara ja, op, i com la cosa segueix igual, dintre de tres mesos, ens diran que, ostres, mira Maduro tot el que ha fet per la gent pobra d'allà.
Sí,
és que aquí, això està a punt d'arribar, perquè la que comencem a negociar preus de...
Quan clar, fa el mateix genocidi amb les poblacions del Iemen.
Amb el Iemen,
aquí no es parla. Perquè és el nostre principal comprador d'armes.
Clar, negoci, per això dic que...
Que és un negoci tan important com altres.
Que compta perquè, o sigui... Els que remenen les cireres es porten bé amb tothom. Per molt que ens estiguin sempre matxacant amb missatges com per assenyalar enemics, es porten bé amb tothom. I ara Putin és culpable de tot, literalment de tot. Potser dintre d'un any torna a ser una bellíssima persona. Bueno. Vull dir mediàticament, eh? No que ningú... Que
no, jo crec que no passarà de ser el dolent a ser una bellíssima persona. Passarà de ser el dolent... Hola, Marc!
¡Españoles!
Mira l'altre, el que faltava.
Vinc a perturbar vuestra paz de vuestros hogares.
Sí que no es perturba, sí, perquè estàvem molt tranquils parlant molt relaxadament. Oh, t'has perdut el Coque, amossega la poma. Això ha sigut un remember.
I ha marxat, en Coque?
Sí, pobret, havia de marxar. Ha estat molt bé, hem estat parlant de l'Uruguai, de la visió de l'Uruguai que tenen de nosaltres, que sempre és molt, molt... Com si anéssim accelerats, com si estiguéssim en una pel·lícula de dibuix d'aquelles antigues de blanc i negre del... Charlotte. Bueno, estàvem parlant d'exemples de coses d'estar preparats per la guerra i en relació a la tecnologia, i hem parlat de OneWeb i de... que és la competència de Starlink, i que com ara no pot llançar les seves constel·lacions amb Soyuz, doncs ha arribat a un acord amb SpaceX, quin remei. I ara us porto la segona notícia, que ja acaba aquesta part. Que també...
Perdona.
Sí, digues.
O sigui, estàs dient que la gent de OneWeb té que treballar amb Starlink, que és del mateix
no ben bé amb Starlink, ha de treballar amb SpaceX per llançar els satèl·lits a final d'any.
O sigui, és que això és un dels problemes que hi ha avui en dia que tenim a tot arreu. És quan tenim empreses que estan integrades tan verticalment que moltes vegades són proveïdors de la seva pròpia competència.
Per això a les empreses grans aquesta roda és constant.
No,
és constant.
Clar.
No, sí que passa, o sigui, això a principi del segle XX van agafar i van començar a ficar lleis antimonopoli i partien les empreses per als llocs perquè no pogués passar així. O sigui, però, si tu ets Amazon, no pots vendre productes a Amazon. O sigui, ets una botiga o ets un proveïdor.
Que no, però que una cosa és Starlink, l'altra cosa és OneWeb i l'altra cosa és SpaceX, que estigui a l'Elon Musk darrere de dues. No és la mateixa. Abans hem posat l'exemple d'Amazon i d'AWS. Que nosaltres a la feina ens hem trobat amb e-commerce que deia, no, AWS no hi vaig perquè és Amazon i és la meva competència. I no, una cosa és un proveïdor de serveis cloud i l'altra és un marketplace. Amazon té mil coses, però vull dir, no, que si al final, si comences a fer això, és com si la gent, si jo estic segur que Apple hi ha ordinadors amb Windows i que Microsoft hi ha MacBooks. Què has de dir?
Segur, no? Aquí no n'entra cap. Microsoft té una versió d'Office per Mac.
Clar, és ridícul. Vull dir, al final, no sé... Tu m'empeses de fer el que millor et va a tu.
T'has de fer panyes mentals. Raül, si tu ets una empresa que vens un producte d'Amazon, jo què sé, pendrives, vale? I resulta que tu estàs venent una configuració a un preu fantàstic i es ven moltíssim. Doncs tard o d'hora apareix a l'Amazon Basics que t'agafa i et baixa un 5% el preu del teu pendrive i a sobre Amazon te'l promociona. La gama d'Amazon Basics és Amazon minant la seva base de dades de coneixement que sap el que la gent ven i a quin preu.
Mira, imagina't una editorial molt
important.
Crea
productes perquè hi competeixin i els planten a sobre abans en el motor de cerca perquè tenen el control del motor de cerca.
Sí, però imagina't un altre cas.
No, un moment.
Podies dir que és el Mercadona amb la marca Zendado, eh?
Pues claro.
Si has de criar tota l'estona, no ens entendrem. Marc, Amazon pot fer el mateix producte encara que tu no el venguis a Amazon. Aquest pendrive, tot pot estar venent a PC Componentes i Amazon fer-lo igual. O sigui, una cosa no treu l'altra. Per això dic, una cosa no treu l'altra. O sigui, el fet que tu el venguis a Amazon no fa ni que li sigui més fàcil ni més difícil fer això. És totalment irrellevant per ells.
Això és el que
t'has d'entendre. Com que això és irrellevant per ells, tu has de fer el que és millor per tu.
Sí, però en aquest cas el que estem dient és, hi ha una empresa que és Amazon, que té la plataforma on hi ha molta gent que són simplement distribuïdors de productes i venen a través de la plataforma d'Amazon, i Amazon té la informació de les teves ventes. i no es pot agafar, i pot agafar i fer i contraprogramar-te. I quan va sortir la marca Amazon Basics, van fer això.
Però Marc, tu vens allà perquè vols. Tu ets un distribuïdor.
Sí, exacte.
I tu vens a Amazon perquè vols. Per tant, si vens allà, és perquè a tu t'interessa. Sí o no?
Bueno, hi ha molta gent que està deixant de vendre Amazon per això.
Clar, i no passa res, per això et dic, que al final no, tu, però... tu has de decidir el que és millor per tu, independentment de la resta.
El mercat ha canviat en els últims 4-5 anys, ¿vale? Fins a fa 4-5 anys, parlo com a botiga online, Amazon era, sonava a menjar tot, ¿vale? En aquests anys han passat moltes coses i en sectors de nínxol, ¿vale? En àrees de nínxol, han començat de manera local a aflorar plataformes que han viscut molt l'experiència d'usuari d'Amazon, el zero time to zero discussion, clar,
ja
to return, tal.
I tothom posa el seu price, clar, i no passa res.
I aleshores ara hi ha e-commerce de nicho que funcionen molt bé, que s'han hagut d'espavilar molt, que han treballat molt l'atenció a l'usuari i que no tenen un interès al darrere d'explotar-te la informació ni res. I mira, un exemple tu, PC Componentes. PC Componentes funciona molt bé a l'estat espanyol, no sé si també a altres territoris, amb temes d'electrònica de consum. Van començar molt centrats en el món del PC, però és que ara pots trobar de tot a PC Componentes
en
el món de
l'electrònica. Però perquè és un marketplace també, perquè sí, és el mateix, sí, sí. És un marketplace. Però bueno, que estàvem parlant del satèl·lit, sí, no de, sí, sí. He posat això com a exemple, però, de l'e-commerce. Si tu ets OneWeb, tu has de llançar els teus satèl·lits amb l'empresa de coets que
evidentment, en aquest cas no és aplicable el mateix comentari.
I ja està, per això dic, que estigui darrere Elon Musk o no, t'ha de ser igual.
Però en aquest cas sí que és això, però simplement és divertit, doncs, perquè depèn d'això. Però en els casos on hi ha una empresa que fa de plataforma a uns clients i ella mateixa és client de la seva plataforma, per exemple, quan Google està venent anuncis, posant anuncis en el motor de cerca, vale, amb gent que està pagant per estar a la pàgina web i ella, en canvi, pot posicionar els seus propis productes en la mateixa pàgina web.
Però és que Amazon està mal entès en aquest sentit. Amazon no neix com un marketplace. Amazon neix venent...
Un moment. Ara ho és.
Però Amazon neix venent només coses seves. Amazon
neix com una llibreria.
Però Amazon, sí, però Amazon... I quan comença a vendre més coses, només ven coses a Amazon. I després decideix obrir la plataforma a qui vulgui entrar. Per tant, no s'ha fet al revés. No és que s'hagi fet primer, només faig negoci amb els altres i després els robo mercat. Amazon, quan obre a tercers, Amazon ja és un monstre. O sigui, en el fons és dir, ostres, jo, venent només jo, sóc així de gran, si voleu venir a vendre, veniu. Ja està, és el que fa.
Que passa que imposa les seves regles, clar que sí, perquè el marketplace
és seu. Però com a tot, com Apple ho fa a l'Apple Store i com Google ho fa a la Play Store. Sí,
sí. Exacte. Però és exactament el mateix, tema. Llavors, el problema és quan empreses que proporcionen, o sigui, empreses que esdevenen plataformes no poden estar competint com a usuari de la seva pròpia plataforma amb altres usuaris.
Això és una llei d'anticompetència.
Si és esdevin... Exacte, o sigui, les lleis d'anticompetència, tal com estan fiades
en principis de segle XX... Però t'ho torno a dir, però perquè vosaltres ho enfoqueu com si fessin això, llavors el que no podria vendre Amazon seria Amazon. Seria al revés. Amazon sempre vendrà Amazon. El que faria fora és els tercers.
Bé.
No, bé, no, perquè llavors amb els tercers els fan
molt mal. Pensa que moltes empreses...
O distribuïdora de productes. Sí, o ets una plataforma o ets una distribuïdora de productes. Si tu vens les coses a eBay, eBay no t'agafarà i et posarà rèpliques dels teus productes.
Són models de negoci diferents.
Són models de negoci diferents.
Però Amazon ha volgut jugar a ser distribuïdor i a més a ser redistribuïdor i fer la, i a més se l'han enganxat moltes vegades, diguéssim, fent la contraprogramació utilitzant les dades que té.
Pràctiques...
I a més està operant un motor de cerca, és a dir, és distribuïdora, plataforma, motor de cerca i motor de venda d'anuncis. Tota la vegada. A què vols jugar?
Sí. Però que torno a dir, però que compta perquè Amazon fa molt més diners amb el que ven Amazon directe que amb els tercers.
Segur?
No, ja t'ho dic jo. No t'ho dic per dir. Llavors,
per això tret Amazon Basics...
Si hi hagués algun moment...
El que sí que potser hauríem de separar d'Amazon és la part, diguéssim, de recerca. La part de buscador no té... és una putada.
Però tot e-commerce té un buscador. Què li has de dir? També PC Components que no tingui un cercador?
No, és diferent el que en fan, Raül. Bé, de totes maneres, aquest és un tema que no estava en l'àmbit del que estàvem discutint avui. I deixeu-me parlar del segon exemple, que el trobo molt atractiu i que també us donarà què parlar i té la seva certa polèmica. Mira, quan jo vaig arribar al món dels Macs, Storytelling, les dues primeres, el 2007, vale? el meu primer iMac, les dues primeres aplicacions que vaig instal·lar-me van ser 1Password, que encara conviu amb mi, i CleanMyMac, que encara conviu amb mi. ¿Vale? CleanMyMac és una aplicació que els seus desenvolupadors tenen molt llarga trajectòria amb macOS i que es va crear i està fundada i la seva seu és a Kiev, són ucranians. ¿Vale? La seva aplicació estrella és CleanMyMac, té d'altres, però bueno, aquesta és la més important. ¿Vale? Per la seva implicació directa, familiar i de tot, aquests dies han sigut notícia perquè han tret una aplicació gratuïta que es diu Spybuster, que impedeix que determinades aplicacions dels nostres Macs accedeixin i puguin enviar dades a servidors situats a Rússia i a Bielorússia. ¿Vale? La podeu descarregar. Han treballat a Corre que te cagues a publicar aquesta utilitat, ja estic, es diu Spybuster, teniu l'enllaç a les notes del programa, que fa això. Però jo no la porto aquí per això, jo la porto aquí per un article que ha escrit el seu CEO que explica com, preveient que les coses podien anar magres, ells van començar a fer coses en el seu negoci per no dependre de la localització física a Ucraïna, tot i estan situats a Kiev. ¿Vale? I mira, vaig a mirar l'article perquè té diverses claus, no entraré en detall. Primera clau. Malgrat que les nostres oficines estan localitzades, això és llegit de l'article del seu CEO que es diu Oleksandr Kosovan, CEO i fundador de MacPau. Diu... Bueno, ja dic, vaig només als dos casos concrets. Diu... on està això? Buscaré que ho he perdut. Això. Malgrat les nostres oficines estan localitzades a Kiev, la capital d'Ucraïna, tota la nostra estructura de seguretat, infraestructura i dades d'usuari estan localitzades a Amazon Web Services. Aquest servei, ho explica per la gent que no coneix AWS, diu aquest servei de cloud està replicat en diverses localitzacions físiques, totes d'elles fora d'Ucraïna.
Perquè fins on jo sé no hi ha regió d'AWS a Ucraïna.
No.
O sigui, encara que volgués, tampoc la podria tenir allà.
Diu més. Diu Paddle és el proveïdor de pagaments de MacPau amb el que treballem. Opera des de United Kingdom. Nosaltres estem tranquils que aquesta companyia, Paddle, tracta els pagaments, els detalls dels pagaments dels usuaris amb absolut cuidado.
Seguint les lleis d'Anglaterra.
Sí, amb el compliance, com ho traduiria, amb el compliance, amb el compliance i la privacitat de les dades i seguint els estàndards de seguretat. ¿Vale? Què més diu?
Fins aquí no ha dit res que tingui que rebre amb la guerra. Eh? Jo crec que la meitat d'empreses tecnològiques del món podrien dir una cosa semblant.
No, és que aquí...
Si AWS,
no,
si
comportava en el cas, Raül, perquè no? Perquè si tu te'n vas a moltes empreses espanyoles, et diran, yo quiero mis datos en España. Quiero mis datos en España. Però... I les empreses públiques també. I jo crec que
Tomàs,
això és un error.
Però estàs parlant d'empresa molt corporate, molt rància, molt dinosaura, molt taulona.
O pública.
Tot el que acabo de dir, per dos.
Sí, però no enteneu que aquestes empreses que pensen així tenen un gravíssim problema i el cas està amb aquests...
Clar que el tenen, però vull dir, però que aquest tipus d'empresa, com el que comentes, que és més tequi de mentalitat, això està superadíssim, però aquí també.
Sí, les tequis ja neixen amb una altra mentalitat.
Clar, és que no és el concepte de que estigui aquí, com a molt, l'aquí és concepte europeu, de dir, ho posa una regió de AWS o d'Azure o de Google que estigui a la Unió Europea. Però aquest és el marc mental en el que estàs. I quan agafes pagaments, molts cops també són empreses de pagaments que tenen diferents seus pel món, tenen una dintre de la Unió Europea perquè tinguis el compliance fàcil, una altra UK, perquè ara com que estan separats, abans era única, ara, abans amb una ja feien UK i Europa. Ara necessiten dues, tenen una altra normalment als Estats Units, si és una empresa global... Vull dir, però que això és el més normal del món. De fet, les empreses que tenen ara tot el tema legal que és Lituània, no? La que té, és Lituània o és Estònia? És Estònia. Estònia.
Que té el de la...
que té un registre digital que és molt, molt fàcil i molt beneficiós per a empreses i la gent no sap la d'empreses que estan, encara que estiguin aquí o allà, que tenen coses registrades allà. Per no dir totes les que tenen registrades a Luxemburg, o a Holanda també, perquè segons tipus d'empreses a Holanda, vull dir que al final, el de tenir les dades i la seu nacional, això és supercaspós. Això queda a les però jo, que exacte,
és, però jo el que volia destacar és que no només és super caspós, és super perillós amb escenaris incerts.
Clar, però perquè ells viuen en un altre món, ells viuen en el, nom de la, en el món dels favors, de les influències, de les portes rotatòries, de les cadires, de la gent d'estatus quo, de l'estatus quo dels països. Vull dir que viuen en el seu micromón de poderosos a nivell estatal, perquè és pues, famílies de poder. Vull dir, és que és un altre món, no té res a veure en aquest sentit. Cap empresa que sigui fora d'aquestes pensa així des de fa molt de temps. Vale. Dic, Europa, el marc és l'europeu.
Sí, sempre. Sí, perquè és una empresa tecnològica que ja va néixer amb uns altres, paràmetres. També sí. Diu que la seva feina, l'operació diària, molta dels canvis, definició de productes, etc., ja fa temps que es va dissenyar perquè es pogués treballar de forma totalment desacoplada de territori. Vale? Que és la tercera pota que explica el CEO de MacPau. Ja sé que és una empresa petita, ja sé que és una empresa tecnològica, ja sé que és una empresa que per la tipologia...
Vull dir que està bé, que no la critico, sí. Però que, vull dir, que treure pit d'això, vull dir, això és gairebé estàndard de mercat per aquest tipus d'empresa.
No treu pit.
Que està molt
ho
bé que
explica en un context de coses que ells estan... O sigui, perquè ells són resilients en aquest aspecte, dic, perquè han fet això, ¿vale? I ho explica amb altres coses més, no només dic... No només, perquè això es diu... l'article es titula com les operacions de MacPau continuen funcionant encara que ha passat l'agressió russa a Ucraïna.
Clar, suposo que super surt a dir-ho perquè l'empresa no perdi negoci, que em sembla molt bé, no critico, però vull dir que està en una situació en la que segurament pot crear incertesa o por en els seus clients o en alguns dels seus clients i surt a explicar-ho, perquè molta gent potser això no ho sap si no és del mundillo, que normalment es munten així, com per dir, hòstia, estigueu tranquils, saps que els pagaments passen per UK, que les dades les tenim a WS fora d'Ucraïna, en plan que no passa res.
Però fixeu-vos una coseta, si em permeteu. Primer de tot, ja fa molt de temps, abans de la guerra d'Ucrània. De fet, l'altre dia jo enviava a Twitter la meva entrada de l'any 2017, on explicava que m'havia estat llegint el llibre de Kasparov sobre el problema d'en Putin, que en Putin se l'havia d'aturar abans d'hora o patiríem tots
que
plegats.
Que, per cert, Kasparov torna a estar en boga, perquè ara molta gent li està fent entrevistes.
Va fer una entrevista la setmana passada, ha estat en uns quants podcasts, en concret en el d'en Sam Harris, l'he escoltat, però no, en Kasparov fa molts anys i té el seu llibre, Winter is Coming, on explica precisament això. I, de fet, un dels anàlisis d'en Kasparov i de molts altres és que si el problema no és que la OTAN hagi agafat i hagi amenaçat Rússia s'hagi sentit amenaçada per l'OTAN, si no és que amb la retirada patètica que ha fet l'OTAN d'Afganistan, doncs el que ha fet és que envalentona a Rússia. Però deixant davant d'això...
OTAN no estava... Que Niño Becerra també va
encertar la crisi. OTAN no estava a Afganistan, eren els americans. Però
no és això. O sigui, jo fa molt de temps, a part diguéssim de parlar d'això d'en Putin, estava dient que estàvem tenint des de Rússia tot tipus d'ingerències en la societat a base de granges de bots i granges de trolls que es dedicaven a agafar i a crear...
I posar pasta en organitzacions d'ultradreta.
Sí, o d'ultraesquerra.
Finançant ultradretes.
No necessàriament només ultradretes, Tomàs. L'estratègia era clarament un divide i venceràs.
Finançant la desestabilització.
Potser la desestabilització és radicalitzar l'esquerra, radicalitzar la dreta, radicalitzar qualsevol color de nacionalisme, i aquesta era l'estratègia clara. I, evidentment, després finançant fons com RT o, per exemple, RT en espanyol, que havíem dit que de vegades deia coses interessants perquè estava buscant a lluitar contra el discurs, arribant on al final l'estratègia, i era una estratègia de comunicació molt ben pensada des de fa molts anys, és bàsicament és arribar a aquest punt de vista postmodern de no es pot saber res. Perquè com que tothom és dolent i tothom menteix, no es pot saber res.
No, el problema, vale? Llavors, Marc... No,
aquesta ingerència...
Però llegim la meva culpa, El món occidental ha sigut molt cínic moltes vegades i hem caigut en enormes...
Hem sigut naïfs.
Cínics, naïfs, alguns, i hem caigut en contradiccions. Per tant, agafar-nos amb el pas canviat i explicar les nostres vergonyes, que sí que és veritat que després s'utilitza això per fer propaganda de lo seu, és molt fàcil perquè tenen matèria per fer-ho, Vull dir que hem sigut molt ridículs i molt cínics i molt...
Però una cosa, potenciar aquesta visió de que no es pot conèixer res i que la realitat
no es pot
conèixer...
Això no és cert.
Vale? No, aquest és una cosa que s'ha intentat explotar. vale? Aquesta visió. I és una visió a la que et predisposa els intel·lectuals postmoderns. Mm-hmm. O sigui, que és una tendència que ja estava en la cultura, almenys en el pensament intel·lectual, i s'està aprofitant i convertint en una arma. Llavors, deixar endavant d'això, llavors està molt bé agafar i dir, mira, surt una eina de seguretat que et diu, mira, és que resulta que ara totes les coses que vinguin de Bielorússia i de Rússia no podran entrar. Què serà després? Xina? Què serà després?
Qui sigui.
Nou barris? O sigui, al final estem parlant d'aquest... O sigui, una cosa és que diguem...
Que nou barris hi ha bona gent, eh? Compte.
No, però quan diem això, és dir, recorda, quan es va crear la llei antiterrorista aquí a Espanya, es va fer per unes coses molt concretes i després s'ha vist aplicat a gairebé tot. A gent que està fotent manifestacions sindicals, a gent manifestacions de la independència o gent que tenia una baralla de bar.
No sé on vols anar a parar, eh? Fa estona que estic callat perquè no sé on vols anar a parar.
Al final és que quan estem introduint certs tipus, aquest tipus d'eines, és dir, s'utilitzen per una cosa, però el potencial de que existeixin eines d'aquestes en els nostres ordinadors per censurar certes coses et porta a una internet hiperfracturada.
Exacte. Sí, a mi això de cancel·lar països sencers a mi no em sembla bé, perquè hi haurà un munt de gent a Bielorússia que...
No cancel·la res, només avisa
t'informa,
quan determinades aplicacions accedeixen a
servir. El següent pas és conjunt de regles en els firewalls i en el router d'internet.
Però en el moment que fa això que t'avisa, com que t'avisa, ja t'està predisposant a pensar que allò és dolent.
Exacte.
Simplement per
l'origen. No,
per exemple,
no.
Trata la pàgina web i et està parlant de Telegram
ells,
i cosa i compte.
Clar, és que ells ja diuen que... O sigui, ells són ucranians. El que ve de Rússia és dolent.
És dolent. Ells estan dient, nosaltres
sí,
som aquests...
Sí, però no s'ha de barrejar els russos o els bielorussos, que n'hi haurà de tot. O sigui, no dic que siguin
totalment
tots innocents, però que vull dir que són països amb molta gent. I al final, amb això el que estàs castigant és... ho estàs fent totalment massiu i t'és igual tot. És un càstig que no discrimina res. És simplement... Això li passa. O sigui, jo estava veient gent, que jo no es conec de primeres, però de segones, que pel fet de ser russos, potser són russos que porten 20 anys fora de Rússia i ara no volen fer negocis amb ells. O empreses que hi ha empreses que diuen no, ja no faig negoci amb tu perquè ets rus. I diuen, però que potser porto 20 anys a Seattle, saps? Ja. I potser he rajat de Putin més que Kasparov. Però per això us ho dic sempre, que aquest rotllo cowboys i indis, aquest rotllo bons contra dolents, fa coses com aquestes, de dir, no, és que els bielorussos i els russos dolents.
I
això és superperillós.
No és,
perquè segur que n'hi haurà,
és Putin i la seva colla i tota la gent que té pagada amb les granges... De, o sigui, ara,
però els que grecs, pensen així, els que pensen així, que potser n'hi ha molts, però que no pots fer indiscriminat.
I té claca, eh? I té claca.
Clar, però no pots fer indiscriminat, perquè hi haurà molta gent que a sobre que està patint això, a sobre tu el remates. Perquè si tu imagina't, si tu no ets d'aquesta corda, no tens les coses fàcils. O potser no ets d'aquesta corda, vas sortir de Rússia precisament perquè, saps, perquè podien venir maldades, però tens família allà dins i ja pateixes per la teva família allà dins. I quan dic Rússia, dic Bielorússia, Ucraïna, dona igual, eh? I després tu també pilles fora. I és com si ara Kasparov el cancel·lessin per ser rus.
Exacte.
És exactament això.
És exactament
home,
això.
A veure.
És exactament això. I tinc una pregunta per tu, Raül. Abans estàvem parlant, quan aquests estaven agafant i explicant, és que nosaltres tenim les dades aquí i allà. Qualsevol empresa que estigui operant a Espanya o operant a Europa per la GDPR, vale, doncs el que té que fer és que té que garantitzar que totes les seves dades no surtin de la Unió Europea. I per això Amazon i Microsoft i Google i tot Déu té doncs, els seus data centers aquí. La pregunta és, si tu operes amb un model Web3, o DeFi, i tu agafes i mous les dades a un espai cripto, eh? Per exemple, jo agafo el meu fitxer de clients i el monto a IPFS, a Interplanetary File System, que està muntat doncs, amb una xarxa d'aquestes Web3, estan sortint les dades del meu país? Estic complint o no complint amb la GDPR?
O sigui, exactament el que t'obliga GDPR, no em ficaria en aquest sarau perquè no sé si no pots si no informes. O sigui, no sé si has demanat consentiment. Com que no ho sé, però suposant que no poguessis, en el moment que poses en un lloc distribuït, no saps on són. No vol dir que estiguin
exacte
fora. no sap on són. Per tant, entenc
bueno,
que...
Una altra cosa si és... que dius és que la clau criptogràfica no surt de la Unió Europea i, per tant, encara que les dades
això, surtin fora... Això segur que no, perquè
tu les dades no te les pots portar a l'AWS de Virgínia i dir, com que estan xifrades, estan allà. Això sí que no.
No, això no val. Uh-huh. Això no val.
Ara, l'altre, doncs, el que no sé, o sigui, quan tingués una, si et vingués una inspecció, el que no sé és si l'administració ha de demostrar que estan fora o tu has de demostrar que no estan fora. Depenent de com estigui redactada la llei, el problema el té l'administració o el problema el tens tu. Però que potencialment estan fora, segur. Seria un tema de sort de saber a on estan replicats els teus fitxers.
Però curiosament, en un escenari, diguéssim, on tu estàs ficant les dades en un entorn més segur...
Sí, però això és com l'exemple de la llei que estava fent a Espanya pel famós model aquest 720, que ara com que l'Europa ha parat, no sé ara com estarà, ¿vale? Si tu tenies, sabeu que a partir de 50.000 euros fora d'Espanya, tu has de declarar-lo. No vol dir
però
que hagis
si
de pagar impostos.
Però si estan a cripto, no estan a fora.
No, sí. Si tu tens a cripto, per exemple, un exchange, i l'exchange no és espanyol, ho consideren fora. Per exemple, tu tens a Kraken 2 bitcoins, ¿vale? Tu ho hauries de declarar. Si el 31 de desembre aquells 2 bitcoins te'ls mous a una hardware wallet teva que tens al calaix de casa, a Barcelona, legalment estan a Espanya. Quan estan al mateix lloc. Fixa't en això, eh? O sigui, realment, sí, sí, sí. Els 2 bitcoins estan exactament al mateix lloc.
Si estan
als mateixos llocs. Exacte, estan als mateixos llocs. Estan a totes les nodes de
bitcoins. Ja ho tens.
Estan
això és un pendrive de la Universitat de Salamanca.
Sí, bueno. Estan a totes les nodes de Bitcoin del món. Per tant, no s'han mogut del lloc físic. Però ells consideren per la llei, o com és com estava redactada, que si tu tens un wallet teu, ja per això et dic que... Per això dic què passaria en aquest cas que m'exposa el Marc, que és supercomplicat perquè no sé ni com han redactat la llei, ni fins a quin punt l'antenen, ni qui és l'obligat a demostrar-ho.
Bueno, però sí que en el cas de criptos jo dic, entenc que això t'afecta a 11.11, perquè si esteu fent coses de DeFi i entenc que entreu...
No, però no estem fent res de DeFi de moment. No. Ara mateix no. Ara mateix tot el que tenim sabem on està perfectament i està tot...
I a l'àmbit, diguéssim, mental i de serveis i tot és europeu.
Sí. O sigui, tot el que fem nosaltres a dia d'avui està, per entendre'ns, sota el paraigües del Banc Central Europeu. Tot. Absolutament tot. A nivell regulatori, de compliance i de tot. Però ja et dic, però arribat al cas que una empresa faci coses d'aquest tipus, doncs ja et dic, s'hauria de mirar molt. Jo recomanaria, si algú està en aquesta situació, recomanaria buscar algun dels advocats que saben de cripto, que en deu ser tres,
mira, Marc,
també t'ha de dir,
sí.
I que hay que assumir molt.
A nivell general de compliance, t'ho dic perquè nosaltres amb clients de tot el món i molt grans, ¿vale? Alguns serveis, sobretot els que són plataformes a service, ¿vale? O sigui, els que són serveis plataformats dels grans vendors, Google Cloud, Azure o Amazon, no et poden dir on estan realment les dades. ¿Vale? Perquè a vegades tu contractes el servei, contractes un backup d'aquest servei perquè va inclòs en el servei PaaS, ¿vale? Plataformes a service, i tu ells no saben realment, o sigui, ells ho distribueixen i no saben on està. I al final, amb dades de caire crític, són dades de caire crític, quines són? Dades bancàries, dades d'història clínica, etc. Les acabes depositant a llocs on tu tens un accés conegut. ¿Vale? No pots anar ni al servei més econòmic ni al servei més segur perquè està distribuït i està redundat i no sé què, perquè no pots garantir que no ha sortit de territori europeu. És veritat que això ha anat canviant, eh? I alguns serveis PaaS de gran popularitat com els utilitzen grans empreses i aquestes grans empreses no volen incomplir la llei, la GDPR, doncs acaben convencent els vendors que montin un sistema per sobre que garanteixi que això no surt del territori europeu. Eh? Però no tots són així.
Però tu, de fet, tornant al cas d'abans de AWS, però que també per altres grans clouds és igual. Tu escolls la regió on tens les teves dades per la immensa majoria de serveis. Per tant,
sí, però
tu saps...
S3 no és regional.
Per això he dit la immensa majoria. S3 sempre era el wildcard perquè S3 estava, és un servei global. Però juraria a Tomàs que tu ara S3 tu li pots restringir a quines regions
ara sí, que estigui per disponible. Això dic que això va sortir després.
Això, sí. Clar.
Però hi ha altres serveis com Aurora o d'altres serveis de bases de dades RD, de l'RDS Aurora o de que
de NoSQL.
Que depèn de com no pots, no tens així. En aquest cas,
però que ho saps. Vull dir, clar, però tu saps quins serveis d'Amazon són per regió.
No, el que fa que els vendors el que han fet globals. És que han publicat una llista de serveis que són compliance amb GDPR europea i quins no. Per tant, tu no
compliance és compliment.
Sí, compliment. O sigui que tu compleixen amb la GDPR.
Sí, però fa servir molt la paraula per temes de legislació. Sí, no? Sí. Jo, compliance, jo sempre ho he...
És compliment legislatiu.
Sí, exacte.
És bé ser una normativa.
O normativa,
específica.
Sí.
Vale. En traducció és compliment de la normativa.
Vale. Escolteu, nois, és tardíssim i tenim 5 o 6 propostes que cal comentar. Si us sembla, saltem corrents cap a les propostes.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Molt bé, la primera proposta ens arriba, com no, d'en Ciner, vale? I és una... ve arrel del programa de la setmana passada amb en Ruano i el microones i la cuina, vale? I diu, nois, us porto entrecot a la Ciner.
Entrecot a la Ciner, déu-n'hi-do, la recepta.
Vale, no... Sincerament és llarga la recepta i no la puc posar.
Jo la deixaria a l'entrada, Hi havia una salsa específica amb la que marinava, que no sé si la podem trobar aquí.
No, no i no. Dos opcions. O entreu a Telegram, vale, i us feu de la colla farigola del grup de Telegram, perquè sabreu, entrecot a la Ciner o entrecot a la californiana que ens porti el Ramon o jo què sé. Vull dir que ja hi ha una colla molt gran i tal. I si realment algú em diu, hòstia, Tomàs, és que estic molt interessat, però molt, que m'escrigui. Bueno, que escrigui a mi, no, que escrigui...
O, notes de programa, mossegalapoma513...
receptes@mossegalapoma.cat i jo li faig arribar i li poso en contacte amb el Ciner, vale?
Per cert, ara que parlo de cuina i del Ciner que viu allà a les Amèriques, que ens digui una cosa, jo amb les estatunitenses amb les que he tingut més relació per aquí per Barna, una cosa que sempre m'ha sobtat és que quan parlem de barbacoes, a elles els explotava el cap que nosaltres la barbacoa sempre per defecte la fem per dinar.
Ah, sí.
Perquè ella em deia que allà sempre les fa, que per ells per defecte una barbacoa és per sopar.
Però aquí, aquí no faríem... sopar molt d'hora.
Però aquí no faríem una barbacoa per sopar ni bojos.
Ni bojos. Per això, com que el Ciner viu allà, si ens pot confirmar la dada, jo li agrairia.
Però és que a mi em sembla que comencen molt d'hora, Però és el que aquí en diríem un sopar berenar, però que bé...
Bueno, no, perquè ells en general sopen 7-8 de la tarda. Però que, sí, però que em deien que era concepte sopar i a mi sempre quan m'ho comenten em sobta molt.
Bueno, però va. És que pensa una cosa, Raül, una de les coses que tenim aquí a Espanya, no necessàriament a Europa, és que sopem molt tard, primera una perquè en Franco va decidir ficar-nos en horari europeu quan no tenim la zona solar europea, tenim l'anglesa, però això és un tema...
L'anglesa no, tenim la de Greenwich, que és anglesa, però també d'altres molts llocs. I la de Sud-àfrica.
Compte que aquest és un missatge molt espanyol. A nosaltres sí que estem a la que ens toca.
Catalunya estem a...
No, senyor.
Sí, senyor.
No, Raül.
Catalunya estem de Greenwich
cap aquí. A les 12 solars, aquí és la 1 al migdia.
No.
Marc, Greenwich passa per Aragó.
I per Castelló.
Per tant, nosaltres estem de Greenwich cap a l'est, no cap a l'oest.
Nosaltres ens portem millor amb
l'horari de
Berlín. Aquí a les
12 del migdia. Aquí a les 12 del migdia. A l'estiu són les 2 de la tarda. I tu pots mirar, mires l'hora solar, aquí són les 2 de la tarda.
Sí, però que estem més a prop de Berlín que de Madrid a nivell de meridià, que és el que t'està dient el Raül.
O sigui, al final tots els canvis d'hora els fan per meridians. I un dels que talla és Greenwich. I nosaltres estem abans de Greenwich.
Però Greenwich passa per Tarragona.
No, passa per Castelló.
Clar. Passa fora de Catalunya.
Per Aragó i per Castelló.
Passa per Aragó i per Castelló. Per això dic que nosaltres per poc, però nosaltres estem al límit de la nostra franja horària.
Vale. I la resta de,
bueno, no sé si és l'estiu o la d'hivern, en la que estem més a prop, perquè explico que
a l'hivern estem més a prop, a l'estiu estem desfasadíssims. Pues però és una de les coses que fotem aquí, és que culturalment les empreses foten l'horari partit. Que és una putada.
És
una putada per la gent.
Això no té res a veure ni amb el meridiano ni res. Això és una mica de...
Exacte, però
no hauríem de...
A l'horari partit, que és una putada per la gent, que llavors tens que anar a dinar i t'haurien a parar i estàs més hores treballant.
És caríssim, tot.
I el nostre horari comercial...
És el pitjor d'allà i fa que sopem molt més tard.
I el nostre horari comercial...
Tu vas a França o vas a Itàlia o vas a Alemanya i al migdia, cap allà a les 12:30, es foten un panet, es foten un Frankfurt o un tall de pizza i aguanten fins a les 4 de la tarda que pleguen.
Sí, el sopar és més fort que el dinar. I nosaltres ho fem al revés.
I es foten un senyor sopar.
Però sobretot per l'horari comercial, perquè aquí les botigues estan obertes fins a les 8:30-9.
Exacte.
És l'horari comercial el que ho empuja tot cap enrere.
Exacte.
Perquè en tots aquests països, a les 7 o 7:30 de la tarda, està tot tancat. Llavors la gent ja va a casa i sopa més d'hora. Aquí, com que primer tota la gent que treballa en horari comercial, que és mogollon, clar, no pot sopar abans, però el fet que estiguin les botigues obertes fa que tots ho fem tot una mica més tard.
No, però aquí el culpable és el Corte Inglés, que obre fins les 10.
És culpa del Corte Inglés, segur que és culpa del Corte Inglés, però qualsevol cosa, la guerra de Rússia és possible a Ucrània.
Exacte.
O sigui, i jo crec que ho acabaries trobant la connexió, o sigui, aquí no t'ho negaré. L'altra cosa és que nosaltres, com fotem una barbacoa, de vegades l'empalmem amb el sopar. Tipo, com fots una calçotada ben feta, la cosa ja no sopes.
Entre
si després
d'una
calçotada
a buscar
sopes,
la llenya
és que ja tens un problema. Tens un
I una calçotada per sopar és per supermascles. I ho dic
amb tota la negativitat. Perquè empalmaràs la nit,
més,
te'n vas de festa.
Tens una cosa, o sigui, una cosa. Després de 3 hores de calçotada, després de 3 hores de calçotada, cau una migdiada, però segur.
Cau una migdiada bestial.
Però és bestial. O sigui, que va, és, diguéssim, va amb el pack. Bueno, va, que portem una proposta i hem de tancar.
Vale.
Va, Carlos Tarlux, ens parla de birra. Per seguir prenent cervesa, podeu buscar l'Obilot d'Almacelles. Ells usen una malta d'ordi, de l'ordi que conreen ells mateixos, igual que conreen el seu propi llúpol, i així que suposo que seguiran tenint cerveses molt particulars. L'Obilot d'Almacelles. En Rup ens parla sobre ciència i ens recomana un canal de ciència a Twitch, que també està a YouTube, impartit per divulgadors científics de l'Estat i que es diu Escenio. Jo no l'he vist, però sé que surt algú que també participa amb... Coffee Break, Senyal i Ruido, que és un podcast de ciència que jo escolto molt i m'agrada moltíssim.
Que és boníssim. Està molt, molt bé.
Vale. Parlant de l'altra banda, que no és ciència...
De fet, la gent més antiga ho recordarà, que tu vas parlar amb l'Hèctor una vegada.
Sí, l'Hèctor, sóc que es va estar convidat a mossegar la poma en un minut, mosseguis. Sí. L'Oscar Apple. Després al final ho anuncio. L'Oscar Apple ens parla d'un documental que va portar polèmica quan ho va dir en el canal de Telegram. És un documental que critica els passaports digitals per la Covid. Però, i ara ve la segona part, aquest documental està publicat a una cosa que es diu UACD.tv, que, si no recordo malament, és un abogado contra la demagogia. I si mireu de què parla aquest canal i com són els seus reportatges... Bueno, ja sou adults, vosaltres ja podeu treure les vostres pròpies conclusions. Però és un canal que dona veu a un senyor que es diu... com es diu aquest? El Josep Pàmies?
Home, l'amic.
El de Belegia.
Home.
I que les, home. I que molts d'aquests documentals estan basats en coses que surten a Fox. Sí, no sé, jo...
És que per defecte, allà, quan dius un canal de YouTube que parla de coses, és que, hòstia, la
és
gran
canal...
majoria
no,
s'ha d'anar amb peus de
plom. YouTube hi ha de tot. Jo dic aquest canal de TV, ¿vale? I jo el que em pregunto, això, hòstia, això un dia... Mira, vull que vingui el Ganyet perquè vull parlar de temes de conspiració, perquè em sap molt...
Oh, la conspiració mola! Sí,
sí, però em sap molt de greu, i això ens ha passat sempre, perquè recordeu als anys 80 i 90 amb el tema de les sectes, que eren molt populars i molta gent estava enganxada a les sectes.
I cada vegada que passava alguna cosa era per culpa dels jocs de rol.
Exacte.
Exacte, t'anava a dir compte que una cosa era la realitat i l'altra també, tornem al que parlàvem abans, que al final els mitjans sempre de cop i volta pillen fixació en alguna cosa i la matrallen.
Però jo crec que les persones tenim un punt de debilitat o del que sigui, que tot i ser persones preparades, amb estudis, amb suport emocional a casa, acabem podent caure en teories conspiranoiques, en sectes...
És que, ja ho he dit algun cop en aquest programa, és que quan es diu és que la humanitat ha aconseguit, és que la humanitat ha fet, és que la humanitat és... La majoria de gent, no, no estem tan evolucionats. No som tan...
No, jo parlo que tots podem caure en aquest sentit.
A part d'aquesta explicació d'en Raül, que sí, és veritat, com deia Miquel Barceló, el 100 és un número molt baix. A veure...
sí.
Miquel ho deia sempre, el 100 és un número molt baix. Llavors, a part d'això... l'evolució ens explica que sí, que les persones que durant
la humanitat de cop, sí.
Quan veien una corda, fotien un bot perquè podia ser una serp, aquesta gent ha sobreviscut, perquè quan era la serp els punxava, els mossegava, i per tant evitaven la mossegada de la serp. És a dir, la gent, l'evolució, vale, ha propiciat que siguem paranoics i que veiem patrons i que veiem conspiracions on potser no hi són, perquè quan hi són poder reaccionar.
Marc, hem caigut tots, doncs, evidentment... Marc, però jo dic, hem caigut tots aquí. Us en recordeu dels atemptats de l'11S?
Totalment.
Tots hem caigut. O sigui, compte, perquè caure amb...
Totalment.
Amb teories conspiranoiques és quelcom que ens pot passar a tots en qualsevol moment.
Que tiri la primera pedra el que estigui lliure de culpa, ja. I que no li hagin colat algun un d'allò. Totalment d'acord.
El que passa que hauríem de tenir una mena de paperets reactius, ¿vale? Uns reactius com el que tu li poses al pipi per saber si tens urea o no tens urea o tens alguna cosa d'aquestes. I hòstia, hi ha paperets reactius que són molt clars. Un canal de YouTube, de televisió, que dona veu al Pàmies i que té com a documental trossos de vídeo trets de la Fox, no anem bé. Vull dir,
però,
el reactiu està
Tomàs, rojo. Tomàs, però fixa-t'hi, en aquest cas, en aquest cas, aquests reactius teus no m'acaben de funcionar. O sigui, jo estic convençut que aquest senyor Pàmies, de tant en tant, diu coses que tenen sentit.
Oi tant!
No. Aquest tio és un que s'aprofita de la gent, per favor.
És probable.
No, és probable, però... no. Sí, sisplau.
No es pot mentir al sempre. Aquesta gent el que fan és que barregen la mentida amb la veritat.
Home, clar, però amb un interès.
No, però quin és, però amb això el Raül té raó. Quin és el propòsit?
Quin és el
propòsit? El propòsit és... jo tinc un missatge i m'equivoco, però intento beneficiar els altres, o el propòsit és... notorietat,
hi ha una agenda,
l'ego o engrandir la butxaca. Dic, quin és el propòsit?
Aquí en Raül i jo podem dir bestieses, però no tenim una agenda.
No.
I de vegades el que fem és compartir-ho, discutim i potser prenem
a vegades
cosa.
Tenim una neurona malmesa,
però
no teniu agenda. No teniu agenda, això és veritat. Tu, Marc, no has tingut agenda en ta puta vida, tio. I ahí, que lo sepas y que quede delante constància de tothom.
Vale, una coseta, ja que havies mencionat, jo t'ho he descobert avui i potser hi ha gent que tampoc ho sap, que sapigueu que els que van passar la Covid però no ens van fer PCR perquè va ser en tota la onada aquesta d'Omicron que no feien PCR i que et feies tu al d'antígens,
sí,
encara que te'l fessis tu, vale, ja, jo avui he entrat a una altra cosa, al portal de la meva salut, i com que sóc així, dic, vaig a veure si ara em podria baixar el certificat d'haver-la passat, i sí.
Ah, sí, que ara pots. Hòstia, que
sí.
Bo. Pues no pensava que no.
Ara perquè, sí, doncs li vaig dir a la meva dona, perquè jo tinc la tercera vacuna, però ella no, perquè va passar la Covid.
Clar, nosaltres, la meva dona i jo, com que el vam passar tots a casa...
No, és que són les 4 i tinc una col. Us haig de
doncs
deixar...
ara li diré.
Sí. Pues això, que us sapigueu, que m'ha semblat molt útil. Dic, hòstia, jo ho he descobert de casualitat.
Hòstia, tant, sí. Perquè és que no pots anar a França.
Deixeu-me que...
Sempre i quan truquessis per registrar-la,
sí.
Si vas
sí,
trucar
sí,
per
sí,
registrar-la...
Sí, sí.
Un dia, o sigui, jo, el proper programa ja no poso...
Ara et deixen treure el certificat.
Sí, avui m'ha deixat.
Nois, el proper programa passo de guió i de tot. Només poso les propostes perquè és que seguim les propostes i fem 3 putes hores de programa. Prou. A veure, ràpid.
Tomàs, el que estàs dient és que des del principi d'aquest programa he tingut jo sempre raó.
Sí, no te la negaré.
I pensa que jo ja em vaig tirar ahir quasi 2 hores parlant de futbol americà a tots els blitz, o sigui que no. Bueno. I demà vaig a un altre podcast que m'han convidat al multivers.
Hòstia, que guapo, el multivers. Bueno, va, ràpid. Josep Ruano ens recomana un llibre, The Great Regression, del Henry Heiselberger, ¿vale? Jo no l'he llegit, però bueno. I també ens recomana en Josep Ruano, ja en temes d'alimentació, un documental de Ràdio Televisió Espanyola, La Rioja, al loro, perquè si és de Ràdio Televisió Espanyola, La Rioja, i el recomana el Ruano, és que aquest documental ha d'estar molt bé, ¿vale? Que es diu La Cesta.
Ara i Sedal.
No, es diu La Cesta. És una reflexió sobre la nostra manera d'alimentar-nos i suposo que té coses...
Com es diu? The Great Regression.
The Great Regression de Heinrich Heiselberger.
Amb dues esses?
Sí, amb dues esses. Carlos Tarlux. Mira, ens diu, us porto un fil de pel·lícules i sèries de viatges en el temps i similars. És un fil que està a Twitter i que l'ha escrit en Pedro Torrijos. Jo no l'he vist, però suposo que... No sé qui deia, prou, no tinc més temps, no tinc més temps, deixeu de recomanar aquestes coses, no tinc més temps, no sé què deia això a Telegram. En Redurdín ens recomana una sèrie, diu, recomano Biohackers a Netflix. És una sèrie alemana que parla d'experimentació genètica, CRISPR i de més, i et fa pensar fins a quin punt hem arribat realment en aquest camp. I acabo amb una sèrie que ens recomana el Rub, que diu De Yakuza a Amo de Casa. És una sèrie curta d'anime a Netflix amb 10 capítols de 15 minuts i diu és tan divertida que, com són els capítols curts, veureu els 15 capítols, els 10 capítols d'una tirada. Vale? De Yakuza a Amo de Casa. I ja està, aquestes són les propostes. No sé si teniu alguna vosaltres o ja anem tancant.
Jo, mira, ja que ho vaig veure fa poc i ho vaig comentar a vosaltres, vaig veure Cowboy Bebop, la de Netflix. Jo havia vist l'anime i això fa anys i m'havia agradat molt. I la vaig començar a veure, lo típic de la malnàs arrufat, de Ai, i em va agradar molt, molt. De fet, em fa pena que l'hagin cancel·lat, perquè em va agradar molt la versió de Netflix de Cowboy Bebop.
Jo en tinc una altra. Si us agradava Star Trek la nova generació, a Disney Plus hi ha una sèrie que es diu The Orville, que bàsicament és com una espècie de còpia barra paròdia de la nova generació, que està molt bé i és entretinguda.
Sí, de fet, jo l'he recomanat aquí ja més d'una vegada, eh? Per mi és la millor sèrie de Star Trek i no
la vaig veure
Trek.
Perquè la vas recomanar tu. Veus? De vegades et foto cas.
Vale,
de fet, les dues primeres temporades no eren de... Bueno, no sé quina plataforma estaven i són d'allà fa 3 o 4 anys, eh? Han estat 3 o 4 anys parats perquè ja... el tio, hòstia, com es diu? Que és el de Padre de Família i tot això. El Seth MacFarlane, això és una sèrie que ell l'ha volgut fer sempre, ell és el protagonista i la va treure per no sé quines mogudes i l'han continuat ara. De fet, la tercera temporada s'estrena dintre dos mesos, si no...
Ah, sí? Perquè mira, estic fent la primera, o sigui, i què està ara? També està a Disney Plus.
És que no recordo, sé que està en una plataforma ara. Sí, em sembla sí, que l'han...
O sigui, el tio l'ha tret perquè sí. Li fa il·lusió fer un Star Trek, però està ell de capità.
Sí. I és boníssim.
Anuncis que...
Sí, està molt bé. Està molt bé. Té un punt de Black Mirror i...
Deixeu-me fer dos anuncis que haig de marxar. Primer, felicitar i recordar amb molt carinyo en Sintoniqui. Sintoniqui és el presentador del programa L'Altra Ràdio, de Ràdio 4. Aquesta setmana li han donat un premi. Celebren els 27 anys de programa. 27 anys, riu-te tu, que nosaltres...
Collons, no som res.
No som res. En Sintoniqui va...
Bueno, quants anys fa que va començar amb aquesta tonteria?
15.
Hòstia, que anava a dir, ojo, eh? No som res.
En Sinto va venir una vegada a Mossega la Poma. El vam entrevistar i va estar, sí, quan començàvem. I sempre ens ha tingut molt de carinyo. Jo me recordo molt, o sigui, jo a l'època d'abans de... Bueno, escoltava molts temes de ràdio, escolta, de ràdio aficionats, perquè eren matèria del seu programa, de l'altra ràdio, entre altres coses. Gent que coneixem bé, com el Ramon Sangüesa i tots són col·laboradors d'ells, ¿vale? I bueno, sempre hem tingut com un carinyo mutu, doncs fer-li unir-nos en aquest reconeixement en un programa veterà. Pocs programes aguanten 27 anys a la ràdio, ¿vale? Ja sé que és un programa de nicho, amb una temàtica molt concreta, però ole tu, 27 anys és una efemèride que molts pocs poden repetir. O sigui que enhorabona. I estem en negociacions econòmiques, no sé si voldrà un Tesla o un cap de setmana amb un spa. Bueno, estem aquí, a veure què vol, però volem que vingui enganyet, perquè hem de parlar de conspiracions, d'acord? ¿Vale?
I... De fet, en Ganyet vol que li restauri el baix.
Ah, vale. Ah, doncs ja hem trobat la moneda de canvi, Marc, perquè jo estava dient... Estava
I, parlant... I a més li tinc que lliurar un ZX81 que ens va regalar un oient i jo li dono un vell, o sigui, hem de quedar perquè li doni i
pues ja està,
el
dit,
baix. O sigui,
gràcies.
Tenim molts motius per veure'ns en persona amb en Ganyet.
Vale. Doncs això, que el tindrem aquí per parlar de conspiracions, que jo crec que sempre és un... Bueno, tenir el Ganyet és sempre una felicitat. Apa, que marxo. I marxem a la resta també. Una abraçada a tots, gràcies per estar aquí, gràcies als de Twitch.
Que marxo i us vaig fora.
Sí, és que jo vull porto les claus al cotxe, tios. I que vosaltres mateixos. Apa, adéu-siau.
Adéu.